Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
La Diputació de Tarragona ha aprovat per unanimitat aquest matí de divendres el pressupost per a l'any 2022, que s'eleva fins als 187 milions d'euros i suposa un increment del 17,4% respecte als comptes de l'any anterior. Pel que fa al pressupost específic del Patronat de Turisme, s'ha incrementat un 22% en comparació al 2021. Tal com ha destacat la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, aquest pressupost s'ha consensuat amb tots els grups i se senten, ha dit, còmodes amb els acords adquirits. D'aquesta manera, Noemí Llaurador explicava i valorava el pressupost per a l'any 2022.
Doncs té una previsió optimista pel que fa als ingressos. De fet, suposa un augment pel que fa a ingressos del 17,49% respecte del 2021, per la qual cosa ens situem amb uns pressupostos consolidats de 187,4 milions d'euros. Amb aquests 187,4 milions d'euros, la Diputació volem materialitzar tota aquesta vocació de servei públic en els diferents àmbits d'actuació que tenim i en els quals jo voldria posar especial esment en, per exemple, aquesta plena orientació al benestar de la ciutadania que aconseguim gràcies als ajuntaments mitjançant la nostra principal eina de cooperació municipal, que és el PAM, el Pla d'Acció Municipal, que enguany el dotem amb 31 milions d'euros, 25,4 per inversions i 5,8 per a despeses corrents.
Per la seva part, el vicepresident de la Diputació de Tarragona, Joaquim Nim, ha destacat que aquest pressupost és expansiu i que ha estat possible gràcies a l'increment de més del 21% dels ingressos estatals que es destinaran a l'ens supramunicipal.
Com explicava, hi ha un pressupost expansiu. És el pressupost més alt de la història de la Diputació de Tarragona. Un pressupost inicial que mai havia arribat a la xifra d'aquest any 2022. I això per què és possible? Bàsicament és possible perquè som conscients de que la Diputació tindrà un augment de més del 21% en els ingressos que venen de l'Estat, amb la participació en els ingressos de l'Estat.
Finalment, en relació als fons Next Generation, els comptes de la Diputació de Tarragona tenen una previsió per als eventuals projectes de turisme sostenible que puguen aconseguir una dotació econòmica.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la Unió de Pagesos i ProDelta han presentat esmenes a la proposta de compromisos agroambientals del cultiu de l'arròs presentada per la Secretaria d'Agenda Rural del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Així, han reclamat al govern una rectificació de les mesures proposades per aquest cultiu i han apuntat que les primes compensatòries plantejades no són suficients per cobrir els sobrecostos d'explotació d'aquest cultiu. Les tres organitzacions han denunciat que la proposta actual posa en qüestió el futur del sector de l'arròs a Catalunya. El pressupost consolidat del Consell Comarcal del Baix Ebre per al proper any 2022 serà de 21.719.000 euros, un 9,21% més que l'any anterior i un 28% més que l'any 2019. Amb els 197.500 euros del pressupost per al Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, organisme adscrit al Consell Comarcal, els comptes s'apropen als 22 milions d'euros. El seu president, Xavier Faura, ha destacat que són uns comptes expansius i equilibrats que incorporen propostes dels grups de l'oposició. Entre les inversions destaca l'estació depuradora d'aigües residuals de Tivenys amb 1.110.000 euros i d'altres depuradores amb 480.000 euros. Les obres de sanejament a Vinallop tindran un pressupost de 557.000 euros i la millora de l'eficiència energètica a la seu comarcal amb 500.000 euros. La partida més important dels ingressos és la de transferències corrents amb 18.859.000 euros, que augmenta un 4,63% respecte a enguany. El capítol inclou l'agenda d'educació, el sanejament, el fons de cooperació de la Direcció General de l'Administració Local, el contracte programa dels serveis socials i programes del Servei d'Ocupació de Catalunya, entre d'altres. També incrementa un 55,86% el capítol de transferències de capital amb 2.295.000 euros i un 55,14% les inversions amb un total de 2.866.000 euros. L'economia de la demarcació de Tarragona s'ha recuperat de forma ràpida en el tercer trimestre de l'any, segons ha indicat l'informe de conjuntura econòmica fet per la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la Universitat Rovira i Virgili. L'estudi assenyala que l'índex d'ús de la capacitat productiva ha augmentat un 28,7% respecte al passat 2020 i ha disminuït un 1,65% respecte a l'any 2019. Joaquim Margalef, catedràtic de la URB, afirmava d'aquesta manera que l'economia a la demarcació de Tarragona s'ha recuperat aquest tercer trimestre de l'any, tot i que aquesta recuperació, ha dit, encara està marcada per la situació de pandèmia.
A mig termini sí que hi ha una possibilitat notòria de fomentar l'activitat inversora, que és a partir de saber utilitzar i d'aprofitar els fons de Next Generation, que ha de ser un element revulsiu d'aquesta activitat inversora a la zona. I més enllà del termini, és necessari preveure l'adaptació dels canvis mediambientals i dels canvis energètics que es poden donar amb aquesta previsió d'adaptació a la problemàtica mediambiental. Dintre de tot, us volia deixar un missatge positiu. L'economia sembla que recuperi, la crisi aquesta ha estat molt diferent amb el 2008 i sembla que realment anem sortint d'aquesta activitat que ens va portar amb aquest fons, amb aquest bou, a l'any 2015 o l'any 2020, però que dintre de tot està quedant cuidant-ho perquè encara prima la dinàmica que pot plantejar el Covid, el dinamisme de l'activitat.
Segons Joaquim Margalef, entre les principals preocupacions dels empresaris destaquen la crisi dels subministraments, els preus de l'energia i l'increment de casos de Covid.
Aleshores, el que continua sent notori i pot continuar preocupant és que estem sortint d'una activitat, d'un període de crisi molt fort, però l'estructura econòmica de l'àrea continua sent la mateixa, amb les contradiccions que hi podien haver el 2019 i amb les dinàmiques que hi havia el 2019. Aleshores, davant d'això, el que ens preocupa, o pot preocupar, essencialment, i per això ho analitzem molt detall, era l'evolució del mercat de treball. És també l'evolució de l'inversió i l'exportació. Són activitats que porten el seu dinamisme, però encara que hem dit que no estan en el nivell del 2019 i poden estar a final del 2000 o a mitjans del 2022. Però l'important a l'àrea és plantejar una dinàmica inversora. Els fons Next Generation són molt significatius en aquest cas, si es poden aprofitar, i tornar amb aquesta confiança inversora que, com deia el president de la Cambra de Valls, continua o sembla que s'iniciï aquesta dinàmica per coses que es fan al territori i serien desitjables que se'n fessin moltes més. És a dir, la quantitat de dipòsits existents a les institucions financeres dintre de l'àrea, la quantitat d'estalvi que hi ha, augura més possibilitat de consum, augura més possibilitats d'inversió i realment perquè hi hagi inversió l'important són perspectives i projectes d'inversió. I això és potser el que faltaria per acabar de dinamitzar a tota l'activitat productiva de l'àrea.
Pel que fa a les exportacions, s'han incrementat un 36,2% i les importacions un 28,9%. Josep Maria Rovira, president de la Cambra de Comerç de Valls, ha celebrat aquest increment de les exportacions i ha explicat que les cambres estan destinant esforços per potenciar les exportacions.
Cambres vivim bàsicament de les exportacions, per tant, si s'incrementen les exportacions vol dir que dona molt més sentit als nostres serveis i el que estem fent a les cambres. De fet, totes les cambres territorials, les de Tarragona també, estem invertint molts recursos en potenciar les exportacions, la formació de les exportacions i tot l'entorn logístic amb el qual estem immersos i que ens hem d'especialitzar.
D'aquesta manera, l'informe de conjuntura econòmica fet per la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la Universitat Rovira i Virgili destaca que l'economia s'està recuperant a la demarcació de Tarragona en aquest tercer trimestre de l'any, tot i que l'informe econòmic de les Cambres de Comerç indica que calen més inversions per dinamitzar el territori.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, ha dut a terme aquesta setmana un seguit de tallers a diferents escoles del Baix Ebre i del Montsià coincidint en la Setmana Europea de Prevenció de Residus. Així, el COPATE s'ha sumat a les activitats organitzades arreu d'Europa entre el 20 i el 28 de novembre de sensibilització sobre la prevenció de residus. Enguany, el focus s'ha centrat en les comunitats circulars i sostenibles, apel·lant al treball en xarxa de les comunitats locals en la prevenció de residus. Concretament, les comunicadores ambientals del COPATE han fet xerrades als centres educatius sobre la importància de reduir, reutilitzar i reciclar els residus, on s'ha explicat a l'alumnat la importància de la prevenció dels residus, fent èmfasi en el fet que el millor residu és aquell que no es genera. També s'ha explicat als xiquets i xiquetes la necessitat de fer una correcta separació dels residus per garantir una qualitat de la recollida selectiva. Al marge de les activitats d'aquesta setmana, el COPATE promou la realització de tallers i xerrades de sensibilització durant tot el curs escolar als centres educatius del Baix Ebre i Montsià. La Galeria Mayoral de Barcelona s'aproxima en la seva nova exposició a la figura i obra de l'ampostina Maria Jordà, de qui ja va oferir un tastet a la darrera Fira Arco a Madrid. Jordà va ser pionera pintant per primera vegada representacions de genitals femenins l'any 1964, quan encara era estudiant i participava en revoltes contra el franquisme. El seu art colorista va ser feminista d'inici per instint, segons ha manifestat, abans i tot, de ser víctima de la violència masclista.
He trobat que durant l'última època a Belles Arts jo ja havia fet una vagina, i havia dit vagina, i a sobre, per exemple, jo no sabia que el color violeta era el color feminista. Això van ser les franceses més tard que van de violer, de les dones violades, lo violeta, i així va quedar per la posteritat i encara ho és. Però, clar, va ser tot purament intuïtiu.
Marie Jordà ha explicat que ha tingut silencis bestials, segons manifestava, en la seva creació, degut a haver patit violència de gènere.
També he tingut silencis bestials, perquè de vegades, si surts d'un món de violència tan terrible com el que jo vaig viure, un dia, encara que estiguessis fent litografia, no sé què, tal, i molt bé, i tal, de repent te cauen els burils, els pinzells, tot, i penses, artistes, de què? No, jo fora del món de l'art. És que és molt dur. La violència és una cosa que es tindria que saber com podríem estirpar-la.
L'artista Ampostina ha explicat que, en part, ha viscut la creació artística com una segona casa i una meravella, ha dit, en moments difícils.
Mira, l'he viscut com una possibilitat de segona residència, saps allò de dir, per sort tinc una altra casa, a part de tenir que treballar, que espavilar-me, que patatim, que anar de cap a cap, tinc una meravella.
Marie Jordà ha explicat que la societat encara té una feinada, ha dit, per la erradicació de la violència masclista.
Sí, tenim una feinada. Jo trobo que tindria que ser molt més jove perquè no em donarà temps a veure tot el que passarà i espero que sigui molt bo.
D'aquells primers passos com a estudiant de Belles Arts a Barcelona, en sortiren anys després sèries com Vaginals, del desig d'habitar el seu propi cos, d'arrabassar-li al patriarcat i alhora explorant concepcions tabú de la feminitat i generant noves referències. Ara, a l'exposició de la Galeria Mayoral hi ha diversos llenços d'aquesta sèrie, però també hi ha paisatges familiars, com la Serra del Montsià, i també dues peces de la sèrie lúdica Joguets, que és una altra de les seves aportacions a l'art d'aquells anys. Inspirades en un joc per a infants, com el que hauria pogut jugar la seva filla, Jordà va convertir en matèria d'art un tema òbvia per la mirada masculina, posant el seu paper com a mare creadora al centre de la seva pràctica. A banda de la seva faceta artística, l'any 1977, Marie Jordà va fundar el bar biblioteca feminista La Sal, a Barcelona, i posteriorment la primera editorial feminista de l'Estat, Edicions de les Dones, on també va publicar el llibre de poemes Quadern del cos i l'aigua, de l'any 1978.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
La cartellera es renova amb La casa Gucci, un drama que s'endinsa a la peculiar família propietària de la firma de moda protagonitzat per, entre d'altres, Lady Gaga. També s'estrena La hija, una noia de 15 anys embarassada se'n va a viure amb una parella que la cuidarà a canvi del seu fill. I de la factoria Disney arriba Encanto, una noia sense poders a una família màgica és l'única que pot salvar-la de la destrucció.
Era un apellido que sonava tan apetitoso, tan seductor. sinónimo de riqueza, de estilo.
La casa Gucci ens endinsa en les circumstàncies que van rodejar l'assassinat l'any 1995 de Maurizio Gucci, net del fundador de l'imperi de moda. Lady Gaga interpreta la Patrizia Reggiani, la dona de Maurizio i la responsable de la seva mort, acompanyada d'un llarg nombre d'estrelles, com Adam Driver, que fa de Maurizio, Salma Hayek o un irreconeixible Jared Leto.
No me considero una persona especialmente ética, pero soy justa.
¿Hiciste todo lo que te dije?
Sí, maestro.
¿Tiraste el móvil?
Sí.
A la hija coneixem la Irene, una nena de 15 anys que viu a un centre de menors. Està embarassada i disposada a canviar de vida amb l'ajuda del Javier, un dels educadors del centre. Ell li ofereix viure amb ell i la seva dona a una casa lluny de tot. La cuidaran, però a canvi els ha de donar el nen. El pacte trontollarà quan la Irene comenci a notar que una vida creix dins seu.
Es mi hija,
no es tu hija.
Adela. Con el tiempo, cada miembro de nuestra familia...
¡Cecilia, esta mano!
...recibió su propio don mágico.
Ajá, ajá, sí te entiendo.
No soy...
La factoria Disney presenta Encanto. Explica la història d'una família extraordinària, els Madrigal. Amagats a les muntanyes de Colòmbia, al poble d'Encanto, la màgia ha dotat tots els membres de la família d'un do únic, des de la superforça a la capacitat de curar. Bé, a tots no. Una nena, la Mirabel, no té habilitats especials. Però quan descobreixi que la màgia d'Encanto està en perill, decidirà que ella pot ser la darrera esperança de la seva família.
Hasta en los momentos más difíciles hay luz cuando menos la esperas.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica a Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, el vent de mestral avui ha de ser el protagonista del dia i és que es mantindrà bufant durant bona part de la jornada i ho farà amb més intensitat durant les hores centrals del dia. A hores d'ara estem tenint ratxes de 50-60 km per hora, però s'ha d'anar enfortint. També degut al vent, avui la temperatura no és pas baixa per començar la jornada. Estem parlant de valors de 6 a 8 graus, depenent del municipi, però en conjunt estan rondant aquests valors. I d'altra banda, també farà que la temperatura màxima pugui pujar fins als 14-15 graus o molt estirar una miqueta més cap al nord de la zona i cap al sector més del litoral. També degut al vent, avui parlarem de la presència de pocs núvols, a hores d'ara n'hi ha, però a poc a poc ha d'anar dominant el sol. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.